Per allò de la proximitat, ens miràvem amb preocupació què passava a la Xina, però ara, diguem-ne que el tenim més a prop amb els casos que ja s'han confirmat a Itàlia. Sobre si el coronavirus arribarà amb més o menys força cap aquí, aquest matí el secretari de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, Joan Guix, deia això al Món a RAC1.
Està al carrer i està buscant el número de la porta, però de moment encara no el tenim aquí.
Està buscant el número de la porta, Per respondre a alguns dubtes que en generen ara mateix aquestes noves informacions, parlem amb el metge especialista en malalties infeccioses de l'Hospital Trias i Pujol, que és l'Oriol Mitjà. Doctor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé si he sentit aquest fragment del secretari de Salut Pública. Diu que el coronavirus està buscant, ens està buscant.
Sí, bé, sembla que estem entrant en una fase de pandèmia, és a dir, que ja s'ha superat aquella fase en què intentàvem contenir el virus a la Xina, no? Els casos a la Xina van disminuint, per tant, totes les mesures que han posat allà estan funcionant, però en canvi han aparegut tots aquests focus secundaris, vol dir que s'han sembrat molts casos a molts països diferents i una pandèmia és una transmissió entre humans sostinguda entre persones i a múltiples regions del món. Per tant, per la definició ja la compliríem.
Ah, li anem a preguntar, per definició, és la definició de pandèmia el que estem veient? És un virus que va d'un lloc a l'altre? En alguns casos tampoc s'ha pogut identificar el pacient zero, però no n'hi estem dient encara pandèmia.
Jo penso que sí, que ja la definició clàssica epidemiològica ja la complim i amb aquests casos que hi ha hagut ja a Itàlia, Corea del Sud, ara veig que a l'Iran hi ha casos, però fins i tot a Bahrein i a Kuwait i després a tot l'Orient Mitjà, Líban, Israel, etc. I a més el nombre de casos és elevat, sabeu que és un virus que es transmet ràpidament, quan apareix un cas hi ha una probabilitat del 20% de que generi una epidèmia en aquell a nivell local, en aquella ciutat. Però, clar, amb els events o amb les situacions d'Itàlia en què hi ha desenes de casos, la probabilitat és més del 90% en què hi hagi una epidèmia i, per tant, incrementi significativament el nombre de casos.
Vostè ha escrit diversos articles sobre el tema, ara els comentarem. També és bastant procliu a explicar coses a través de Twitter. Ha fet un fil molt interessant. Doctor, vostè diu que el govern hauria de declarar que el virus és una amenaça imminent i prendre mesures extraordinàries com la cancel·lació de reunions, tancaments d'escoles i limitació del tràfic aeri. Sonen mesures realment molt importants.
No, bé, no sé si dic exactament això, penso que no. El que sí que suggereixo és que en una fase de preparació de pandèmia, és a dir, quan ja veiem que el virus està disseminant o propagant ràpidament, hem de començar a fer una vigilància i aplicar les mesures que siguin necessàries quan siguin necessàries. Això com es fa? Doncs planificant, i la planificació és tenint a punt els metges, tenint a punt els llits de les unitats d'intensius per als episodis que poguessin ser més greus, i en cas que pugessin molt el nombre de casos, com que no hi ha prou llits als hospitals per tothom, doncs s'han de fer mesures al nivell de la comunitat. Aquestes mesures són les que estan aplicant a Itàlia, i que són mesures extraordinàries, que són l'aïllament dels casos, però també la cancel·lació de reunions o events multitudinaris, sí. I de vegades la mesura màxima, la més taxativa, és ja el tancament de fronteres, etc. Jo no dic que en aquest moment nosaltres haguem de fer això. El que dic és que s'ha de planificar per en el moment en què arribi el virus aquí es puguin tenir aquestes mesures d'una forma més o menys ràpida.
Li he llegit literalment, del que diu vostè al seu article, potser sí que mancava aquest context, que és el que vostè ara mateix ens ha donat. Ens hem de preparar perquè això passi aquí?
Efectivament, és a dir, ens hem de preparar pel pitjor i esperar el millor, i el pitjor és que pugui arribar el virus aquí i que haguem de i que vinguin als nostres hospitals persones amb el virus, que els hi fem la prova per diagnosticar-los. En el moment en què se'l diagnostica, ha de quedar aïllat i s'han de buscar els seus contactes. Si es troben molts dels seus contactes i s'aïlla el cas, es disminueix la transmissió entre persones i aleshores hi ha menys transmissió i, per tant, menys pressió en el sistema sanitari. I tot això s'ha de fer abans que arribi, és a dir, hem d'estar preparats per quan arribi poder-ho executar d'una forma molt eficaç.
És un virus molt mediàtic, es transmet menys ràpid que la por o que el pànic, aquest virus, segur. I li anava a preguntar, no seria millor que sortís algun responsable i digués, miri, escolti'm, a Catalunya és molt probable que passi, però estem preparats i no hi haurà més conseqüències. Però sembla que ara mateix estem en aquest estadi de la por a que passi alguna cosa, no? Sí. Que el virus estigui just a punt d'arribar.
Penso que has tocat el moll de l'os, és a dir, la segona mesura més important en la preparació per la pandèmia és la comunicació. Aleshores, és un virus mediàtic. Per què és desconegut? Aleshores, si mirem per què és el que passa amb aquest virus, és un coronavirus, que els coronavirus produeixen refredats tots els anys, i nosaltres aquest any ens hem encostipat per un coronavirus, però aquest és una mica més greu. El ser així més greu se'n va cap als pulmons i pot produir el que se'n diu un distrés respiratori, que significa que necessitaràs oxigen o mesures més intensives. Com que hi ha aquesta petita proporció de casos amb complicacions, doncs les preparacions del sistema sanitari són més grans i la gestió és més dificultosa i la comunicació també és molt més difícil. Però aleshores és com la comunicació esdevé tan important per fomentar la confiança entre la població i dir, explicar-los, miri, probablement succeirà això i aquesta podria ser la resposta que tinguéssim. Sobretot perquè la societat, és a dir, la gent, vol saber el que està passant i vol saber què és el que poden fer ells per preparar-se per quan tot això arribi. I aquesta preparació també és emocional. És a dir, hi ha tota una sèrie d'estrès emocional que cadascú se l'ha de gestionar i més val fer-ho ara que més tard.
Per això dic que la sensació que em dona és que potser faria falta que sortís algú i digués sí, escolti'm, prepareu-vos perquè això ho tindrem aquí, però no passarà res. Emmalaltim per la grip, és molt més greu, hi ha molts més morts, i això arribarà i ja està. No sé si aquesta seria la millor manera de fer-ho. En tot cas, fa 15 dies debatíem sobre la suspensió del Mobile World Congress. En aquell moment semblava tot una miqueta precipitat. Ara veiem els casos d'Itàlia més a prop. No sé si vostè està d'acord, per tant, que es cancel·lés aquest congrés.
Bé, jo així ho vaig escriure en el seu moment. També vaig fer les anàlisis. Jo al cap i a la fi soc un científic i el que faig és estudiar i analitzar les dades que s'estan produint, i les dades les produeixen equips científics de tot el món, i jo estic connectat doncs amb altres equips i vaig fer unes anàlisis de les dades de quina era la probabilitat de com incrementava un Mobile World Congress la probabilitat que el virus arribés més ràpid aquí, i efectivament les dades estaven a favor de posposar o cancel·lar aquest Mobile World Congress per endarrerir l'arribada del virus. I jo penso que va ser una decisió encertada i que això ens ha donat temps per poder-ho comunicar millor i per poder-nos preparar millor i per poder-ho anar païnt i digerint, no? És a dir, ara tenim aquest temps de preparació, que és temps extra.
L'estem aprofitant bé, aquest temps. Ho dic perquè vostè ha escrit els nous brots apunten que la infecció no es podrà contenir i que estem entrant en la fase de pandèmia.
Correcte. Doncs sí, jo, òbviament, jo no estic en els comitès de direcció ni de preparació per la pandèmia, però sí que dono aquestes pistes o aquestes alertes, i la meva posició crítica és precisament per animar que tot això continuï endavant. I sí, estic convençut de que les institucions oficials es prepararan pel que hagi d'arribar.
Vostè entén que també es posa en el pitjor, perquè diu que si no es fa res per frenar el coronavirus, arribaria a contagiar entre el 40 i el 60% de la població mundial. Com fa aquests càlculs?
Bé, això seria si no es fes res de res. És a dir, si el virus arribés al planeta Terra i ningú no es tapés ni amb un mocador per parar-lo. És la tassa d'atac, que es diu. És a dir, si col·loca vostè a una persona amb coronavirus en una habitació de 100 persones, a quantes n'acabaria infectant? Doncs a 40 o 60, aproximadament. Això és el que passaria. El que passa és que aquestes 40 o 60 persones se'ls separarà, se'ls aïllarà, se'ls tractarà, i, per tant, totes les mesures de tractament i de salut pública disminueixen aquest risc. I el que hem vist a Wuhan és que pràcticament les tasses d'incidència, és a dir, el nombre de casos per població d'habitants, és inferior a una grip comú. És a dir, estem aproximadament a uns 500 casos per 100.000 habitants, mentre que a la grip tenim 2.000 casos per 100.000 habitants any.
Parlant del perfil de gent, abans en parlàvem amb el senyor Marcelí, que està preocupat, que és gran, està afectant a més gent gran, de moment. Doctor, estem parlant de casos on hi ha una afectació prèvia o una edat avançada, i diguem-ne que el coronavirus doncs perjudica la salut ja perjudicada de per si d'aquestes persones. Es comporta sempre així?
Quasi tots els virus respiratoris es comporten així per diversos motius. Primer, perquè el virus ja té predilecció per atacar els teixits, per exemple, pulmonars, que ja estan una mica danyats per malalties prèvies, i segona, perquè s'afegeixen en una malaltia. És una persona que ja té una malaltia del cor o dels pulmons i que ja va ajustet d'oxigen, li afegeixes una inflamació dels pulmons i, per tant, li falta més oxigen. S'ajuntaria un factor biològic de la predisposició, de la predilecció del virus per afectar persones, diguem-ne, amb malalties d'abans, i a més aquesta situació personal d'una persona malalta.
Per tant, una persona jove i sana té menys tant per cent o no en té cap, o com l'hem de considerar?
Sí, una persona... Per començar, els nens s'infecten molt poc, sí. I això sí que sembla que és específic del virus, i segon, els adults sí que s'infecten, però en canvi no desenvolupen complicacions greus, i quan desenvolupen una petita complicació, com seria una pneumònia, tenen suficient oxigen com per poder superar l'episodi sense entrebancs. En canvi, una persona més gran desenvolupa aquesta pneumònia i arriba a uns nivells d'oxigen tan baixos que de vegades necessita entrar a l'hospital o fins i tot entrar a una unitat de cures intensives.
O al tanatori.
Bueno, vostè diu, si no s'aconsegueix contenir tots els focus de la Xina i fora del país, es pregunta, està la resta del món llesta pel coronavirus?
No.
La resposta curta és no. I la resposta llarga, doctor?
La resposta llarga és hi ha una diferència entre països rics i països pobres. Els països pobres, òbviament, estan menys preparats i no tenen ni tan sols les proves per diagnosticar-lo. Els països rics, com nosaltres, tenim els recursos. El que sí que necessitem és fer una planificació de com utilitzarem aquests recursos en les properes setmanes i mesos, perquè els recursos arribin i salvem a tota la gent que hem de salvar, no? I segon... seria ja a mig o llarg termini la recerca per desenvolupament de vacunes o per trobar tractaments que fossin efectius contra aquesta infecció.
Aquest matí també ha comentat això el secretari de Salut Pública.
És una situació bastant en paral·lel. I el 2009, amb la grip A, semblava que el món s'enfonsés, reclamaven vacunes, en fi... Fins i tot els memes són els mateixos que hi havia en aquells moments. En el moment actual, la grip A forma part del dia nostre de cada dia. La grip que tenim en el moment actual, la grip estacional, 50% aproximadament són grip del tipus A, 50% del tipus B. Doncs del tipus A, un 64-65%, va oscil·lant cada setmana, és H1N1, és a dir, grip A d'aquella època, i estem tan tranquils.
Sembla que tindrà el mateix final, és a dir, acabarem convivint, per dir-ho així, amb el coronavirus cada any?
Sí, és molt probable, i aquestes paraules són molt encertades. La grip H1N1 del 2009, que va començar a Mèxic, en 3 mesos s'havia extès a 120 països. Era una grip que era poc greu, que al principi es pensava que tindria una letalitat o mortalitat elevada, i finalment va resultar ser inferior al 0.1%, molt baixeta, i només equiparable a una grip normal. Aleshores, ara mateix, tots els mesos estem patint aquestes grips H1N1 del 2009 i no ens passa res. El coronavirus, estem en un moment de certa incertesa, perquè sí que sabem que és igual de transmissible o molt transmissible com la gripa, però en canvi pensàvem inicialment que era una mica més agressiu i que, per tant, la mortalitat que podia provocar era lleugerament superior, i per això s'havien de posar totes les mesures de preparació per la pandèmia, de contenció inicialment i després de preparació per la pandèmia. Ara es va veient que, a mesura que va avançant, és possible que aquesta letalitat es reajusti a la baixa, i és possible que hi hagi una primera onada que arribés aquest any i que haguéssim de tractar aquests primers casos, i que després ja quedés com una epidèmia estacional, que sobretot es desenvolupa a l'hivern, perquè a aquests virus els agrada multiplicar-se i transmetre's a l'hivern molt més que a l'estiu. No?
A veure si encara acabarà tenint raó Donald Trump, que va dir que no ens preocupéssim tant, que el mes d'abril tot solucionat. En fi, el seu fil de Twitter també assenyala alguns punts clau per frenar aquesta expansió. Alguns els hem comentat, ara els comentarem. Veurem si Catalunya i Espanya s'estan seguint o no. En primer lloc, predicció i vigilància per decidir quan aplicar les mesures. Això s'està fent?
S'està fent una vigilància, i és simplement els nostres centres d'atenció primària i hospitals saben quina és la definició del cas de sospita. Quan una persona que ve d'una regió on hi ha transmissió de coronavirus es presenta al metge, li fan la prova per detectar-lo.
Sí, però això no es fa una mica tard? No s'hauria de fer abans? És a dir, vigilar aeroports, com vostè ha dit abans, les reunions, les escoles, tot això, no s'hauria de fer abans que surtin els casos?
Sí, això és la predicció, és a dir, va abans que la vigilància epidemiològica, i aleshores la predicció estava fonamentada en tota una sèrie de models matemàtics, és a dir, fiquem totes les dades que coneixem de la Xina, els fiquem en l'ordinador i l'ordinador ens dona probabilitats. I aquestes probabilitats ens ajuden a preparar-nos una miqueta abans.
Yeah. En segon lloc, parla de planificació sanitària per un increment de la demanda. I la qüestió és que això, el focus es posa en els centres d'atenció primària i també hospitals. És allò de, quan hi arribem, sabran què fer?
Mm. Els centres d'atenció primària i hospitals saben què fer, però, òbviament, ja van saturats de per si en un any normal, doncs, amb l'arribada d'un coronavirus encara més, i sobretot pels casos complicats que necessitessin UCI. És a dir, us he dit abans que a Wuhan hi ha hagut 600 casos per 100.000 habitants. Això voldria dir que a l'estat espanyol, amb càlculs ràpids, podríem esperar uns 100 o 200.000 casos, i hi hauria un 5%, és a dir, 5.000 persones, que necessitarien unes cures intensives. Doncs hem de tenir aquests 5.000 llits per...
5.000 persones, vostè calcula.
Bé, no, jo no sóc responsable de fer cap càlcul, però diguem-ne, una suma i una multiplicació ràpida em diuen que poden haver-hi aquest nombre d'infectats i que es necessiten 5.000, 10.000 llits, almenys, si la situació fos com a Wuhan. Ara, si fem mesures de control comunitari, com estan fent a Itàlia, el nombre de casos serà inferior.
I diu vostè, abans també l'apuntàvem, comunicació transparent i empàtica. Vostè diu que fins ara la comunicació de riscos ha estat molt escassa. Jo aquí, si em permet, discreparia amb vostè, perquè almenys sí. Aquí a Catalunya, sí. Escolti'm, el doctor Trilla viu aquí, al món a RAC1, vull dir que donem informació pràcticament diària i nosaltres també, per la part que ens toca, ho intentem. Vostè creu que no s'està fent bé?
No, per suposat que sí, però el que passa és probablement m'agradaria, com deien vostès, que hi hagués un portaveu oficial del departament que també ens expliqués què és el que estan preparant i, de més, el doctor Trilla, com jo, som simplement assessors externs i que no estem vinculats al Departament de Salut. Eh? En qualsevol cas, suposem que les administracions estan fent tots els preparatius i potser haurien de fer una mica més d'esforç per comunicar-ho. Hi ha una cosa que és crítica i és que la població és part de, perdoneu, és part implicada en aquesta epidèmia, no és només una audiència.
Sí.
I per tant, com a part implicada, ells també volen saber què és el que han d'esperar i què és el que poden fer per protegir-se. I hi ha algunes coses que són molt senzilles i que es poden recomanar des de ja, doncs, com per exemple, pensi com cuidaria d'un malalt si hagués d'estar aïllat a casa seva i com evitaria que s'infectés, no? O pensi com s'organitzaria la feina si li faltés alguna persona.
Escolti'm, deixem traslladar-li qüestions pràctiques, perquè hi ha oients que ens ho pregunten. Ja no estem parlant de la Xina, ara estem parlant d'Itàlia. Hi veu algun perill, vostè, en viatjar? O de gent que hi hagi viatjat fa poc hauria de prendre alguna mesura? Aquí a la redacció en tenim algun.
Que ha viatjat a Itàlia només sí. Si ha estat en contacte amb alguna persona que ha estat confirmada de ser cas. En aquest cas, se'l consideraria un contacte i hauria d'entrar en quarantena, sí.
Per tant... Entenc que vostè em diu si hem entrat en contacte.
I si no ho sap?
No ho sabem, clar, esclar. Perquè és que ni els italians saben qui és el pacient zero i no sé si hi ha molta informació de com estan les coses allà.
Sí, efectivament, és a dir, és difícil. Una persona que ha entrat en contacte, efectivament, ha de fer una quarantena de 14 dies per veure que no desenvolupa cap símptoma i així evitem que propagui la infecció a una altra persona. En canvi, una persona que no té un contacte del cert ha de tenir una... Vull dir, el que heu de fer és un autocontrol i en el moment en què s'identifiqués algun dels símptomes, doncs anar a un centre sanitari.
I recomana vostè viatjar a Itàlia, a aquestes zones afectades?
Jo penso que és millor cancel·lar viatges que siguin innecessaris. És a dir, no val la pena córrer el risc en aquest moment.
Li sembla si recordem els símptomes així que puguem detectar més ràpidament?
Els símptomes són els... Són molt similars a un refredat o una grip. Quasi tots els malalts presenten febre, tos, mucositat, secrecions nasals i després aquells casos que ja van complicant-se més sí que noten una mica d'ofec o dísnea, és a dir, que els costa agafar l'oxigen.
Sí, jo això em sembla que...
Ja, però és que és com un encostipat, clar, no, i això dona peu, no?, a vegades a la confusió i pot haver una mica de psicosi.
Aleshores, la definició del cas, és a dir, per això us deia, una definició de cas és una persona que té aquests símptomes, però a més ha estat en un lloc on s'ha exposat a la transmissió del virus. Per tant, seria només una persona que hagués estat a la Xina o a un altre dels països endèmics on recentment hi ha hagut focus.
Li sembla prudent el viatge del Barça cap a Nàpols per disputar aquest partit de la Champions?
Nàpols queda una mica lluny encara del que seria el focus central, és a dir, no s'han vist casos en aquella regió. A mi em sembla que no hi ha raons per pensar que s'hagués de cancel·lar.
Molt bé, doctor. Nosaltres fem el que podem, és a dir, com a mitjans de comunicació tenim la responsabilitat d'anar escoltant a diverses persones i a diversos punts de vista. No sé si ajuda gaire. Avui he vist l'Anna Rosa Quintana aquest matí, que tenim la tele aquí posada, i feia una connexió amb una reportera que anava, com a estat de guerra, anava amb guants i la mascareta, estava totalment protegida, i estava entrevistant un carabinieri que anava sense mascareta, sense guants, sense res. És a dir, que de vegades aquestes imatges, parlàvem l'altre dia d'aquest virus viral, no? No parem de veure per la tele màscares i guants, tot això acaba, imagino que acaba formant part de la nostra imatge d'aquest virus, no?
Totalment, però per recapitular una miqueta, és un virus que té una letalitat baixa, que és com un refredat, que només en algunes persones es complica, que sí que és molt transmissible i que és possible que arribi al nostre país tard o d'hora, i que aleshores el que hem de fer és preparar-nos i posar totes les mesures necessàries i que la població ha d'estar atenta i fer-se autocontrols i començar a aprendre que hi ha unes mesures senzilles que les podem fer des de ja, com per exemple tocar-nos menys la cara o per comptes de fer encaixades de mans, fer salutacions amb el puny o fins i tot pressionar el botó de l'ascensor amb la part dorsal del dit per comptes amb la llema del dit, no?
Això m'hi havia pensat.
Alerta.
Sí.
Clar, no apretar l'ascensor amb el dit. O sigui, amb el dit com ho fem habitualment. Sinó fer-ho amb la part superior del dit.
Amb la falange.
Sí.
Es diu en català es diria el nudillo, no?
El nudillo, exacte.
Sí.
O con un boli táctil d'aquest de telèfon mòbil. Saps los punteros para tocar la pantalla?
Sí, o amb un bolígraf. Un bolígraf Vic també funciona,
eh? Sí, funciona. I el colze, a vegades el colze.
El colze. Bueno, el botó de RAC1 és molt petit, amb el colze potser no arribaríem mai a casa.
Hi ha una catalana que ens escriu des d'Itàlia que diu que els diuen de no anar a urgències, que hi ha números de telèfon i aleshores tu truques i passen per casa per mesurar la febre.
Això precisament és perquè tota la crisi que s'ha produït, doncs els sistemes sanitaris estan col·lapsats. I probablement nosaltres ja estarem alerta i preparats perquè no hi hagi un col·lapse aquí a casa nostra.
Si no hi ha cap més pregunta, crec que no. Sí, Míriam.
Sí, una pregunta. Una altra catalana que es diu Eli em diu que la seva filla ha volat aquest matí Barcelona-Milà-Timisoara, que això és Romania. Encara està a Milà fent escala, però han dit que a Romania els vols que venen d'Itàlia els confinaran amb quarantena. Diu que si la faríem tornar o què fa. Suposo que no és una pregunta per l'Oriol Mitjà, però bé, és un exemple més, suposo, de la preocupació que està generant.
I d'aquí una estona en parlarem amb l'expedició del Barça que l'acompanya la Marta Ramon. Hem enviat a Nàpols la persona més delicada i amb més hipocondria de la ràdio. I ens explicarà com són aquestes mesures als aeroports. Doctor Mitjà, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Gràcies. Metge especialista en malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol.